Continguts de proximitat en català per donar resposta als nous hàbits de consum i posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital. Cristina Cantal.
Es tracta d'una plataforma gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb una àmplia oferta de continguts de proximitat. Aquesta tarda s'ha presentat amb tots els honors. Marc Melillas és el conseller delegat de la xarxa.
Que cada mitjà local s'hi senti totalment representat i no es perdi en el conjunt de continguts que compartim. Per tant, és la voluntat de sumar, la voluntat que, malgrat que fins i tot hi hagi televisions que competeixen en el territori, la suma és més interessant que la resta i que la suma, en aquest cas, en el món digital, multiplica.
Els pressupostos de la Generalitat superen el primer tràmit parlamentari. Esquerra, PSC i En Comú Podem rebutgen les esmenes a la totalitat.
Han presentat esmenes Junts, la CUP, Ciutadans, el PP i Vox. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha recordat a Junts els seus pactes fixes amb els socialistes a la Diputació, mentre des de Junts, Mònica Sales, ha acusat el govern de no haver cregut mai amb la majoria del 52%.
És evident que hauríem preferit un acord amb vostès, però que al final dos no pacten si un no vol. Nosaltres hem arribat a un acord puntual amb el PSC per aprovar aquests pressupostos i vostès tenen un acord permanent amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
Més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
Laura Borràs declararà al final del seu judici tal com havia demanat. Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, però sí ha acceptat retirar una prova de la fiscalia. L'advocat de Borràs, Gonzalo Boya, ha tornat a denunciar una situació d'indefensió.
Lo dije el otro día y lo repito hoy, señoría. Creo que no solo es grave, sino que nos sitúa en un escenario de mucho miedo. De mucho miedo como ciudadano y como partícipe de l'administració de justícia.
Llum verda, la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros.
Avui ho ha aprovat el Consell de Ministres. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral, para combatir la desigualdad laboral y es la mejor herramienta de género para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules.
La 27a edició es celebrarà del 23 al 26 de febrer i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom.
Uau, Llei de Ràdio, Jordi Claret.
La directora de l'Animac, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el Premi Honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula que es titula The Island.
I en esport, Joan Soteres, reelegit president de la Federació Catalana de Futbol, Roger Sánchez.
Amb 503 vots pels 335 de la candidatura encapçalada per Juanjo Isern, Soteres, president des del 2018, anuncia que aquest serà el seu últim mandat i espera un temps d'estabilitat al futbol català.
Notícia. Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimarts l'ambient és agradable en molts trams de Catalunya, preferentment cap a la costa i al prelitoral, on les temperatures màximes poden arribar localment encara a superar els 15 graus en alguns indrets d'aquest sector de Catalunya. En canvi, cap a l'interior mantindrem ambient una mica més fresc el que resta de jornada i només poden aparèixer alguns núvols que han d'anar a més. Núvols baixos cap al sector de la costa, més aviat a partir del vespre, i també núvols alts i alguns de mitjans que afectaran encara al llarg de la tarda les comarques de la meitat oest de Catalunya, però en cap cas sense precipitació. I també destaquem que el vent de component sud-sud-oest pot arribar a bufar amb algun cop fort cap a la costa de l'Empordà, on tindrem una mica més tonatge. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant de les rondes, on en aquests moments la situació és complexa encara, tot i que les retencions, sobretot la ronda de dalt, que estava totalment pagada, s'està apedaçant i, per tant, s'estan desfent ja les retencions. També, disculpeu, l'actitud a la ronda del litoral, a la P7 i la C58 i la B30, els accessos al nord, i en el cas dels accessos sud, mencionada 2, a Sant Joan d'Espí, la D23, la via que entra i surt de la Diagonal. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Precisament aquesta tarda s'ha presentat amb tots els honors la nova plataforma de streaming d'aquesta casa, la xarxa Més.
És la primera plataforma de continguts de proximitat en català que neix per donar resposta als nous hàbits de consum i posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital. És un projecte reconegut amb un ajut dels fons europeus Next Generation i es tracta d'una plataforma gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb una àmplia oferta de continguts de proximitat, com ara castells o esports, a més de podcast de ràdios locals.
La plataforma és per totes les pantalles digitals, des de Smart TVs fins a mòbils, tauletes i ordinadors. A la presentació de la xarxa Més hi ha estat el nostre company David Amador. Bona tarda.
Bona tarda. Posada de llarg de la xarxa Més en l'acte al Centre Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, amb la presència de molts dels responsables dels mitjans audiovisuals de Catalunya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha destacat la importància d'aquesta nova iniciativa de la xarxa Més.
El que volem és que tota la riquesa local que tenim al nostre país el puguem, no?, posar en valor i puguem treballar amb aquesta plataforma. No pretenem competir amb les grans plataformes. És evident que nosaltres tenim un altre objectiu, que és l'objectiu d'apropar la informació local a tota la ciutadania. I en aquest sentit, doncs, jo crec que el treball, no?, que s'ha impulsat, doncs, és un treball molt positiu.
La xarxa Més contempla en la seva aplicació esdeveniments en directe i una àmplia oferta de catàlegs de continguts en producció de proximitat. Ho explica Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
Que sempre dic que al final els ciutadans hem de fer les coses molt fàcils. El que està és que és una aplicació que pots descarregar, igual que hem après tots a utilitzar altres plataformes d'àmbit global, com pot ser Netflix, HBO, Amazon. Per tant, una aplicació que te la descarregues al teu dispositiu, tant un terminal mòbil, una tauleta, un ordinador, un Smart TV, i per tant, a partir d'aquí tens tot un univers. En el nostre cas, el nostre univers és el nostre món local, d'explicar les històries que passen a casa nostra dia a dia.
I també ha mostrat la seva satisfacció als nostres micròfons Miquel Arrada, cap d'operacions de la Xal.
Sí, la xarxa Més, que vol ser la plataforma dels mitjans de proximitat, i avui per fi la podem presentar en societat. Pensem que serà una plataforma que ajudarà que els continguts de proximitat, els que fan les teles locals, les ràdios locals, arribi a molt més públic, trenqui les barreres geogràfiques i s'adapti a la manera de consumir continguts audiovisuals que avui dia toca, no?
En l'acte de presentació de la plataforma OTT de la xarxa Més, que recordem rep el suport dels fons Next Generation, hi han participat una representació de la cultura local de Catalunya, per exemple, entre d'altres, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la cantant Lena Is, el Club Patinatge Artístic Olot, els Manalles de Girona, el Ball de Diables de Vilanova, a més de presentadors i ballarins del programa Objectiu PAC i tot plegat, a l'espai del Centre Ideal amb la pantalla immersiva de 1.000 metres quadrats del Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els pressupostos de la Generalitat s'han superat el primer tràmit parlamentari. Esquerra, PSC i En Comú Podem rebutgen les esmenes a la totalitat.
La votació s'ha produït fa uns minuts després d'una jornada de debat al Parlament on la consellera d'Economia ha fet una crida a Junts per Catalunya per sumar-se a l'acord. En total han presentat esmenes a la totalitat, unes esmenes que han estat rebutjades i aplanen el camí perquè els pressupostos s'aprovin el 10 de març.
Aquesta tarda, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha contestat les intervencions dels cinc grups que al matí han presentat esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat, que són Junts, Vox, la CUP, Ciutadans i el PP. Mont Carvajal.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha reiterat la mà estesa als socis de la investidura independentista, però alhora els ha llançat un reguitzell de retrets a les seves crítiques de pacte amb el PSC i Comuns. Mas ha insistit que és un pacte només per als pressupostos, mentre ha recordat a Junts els seus pactes fixes amb els socialistes a la Diputació de Barcelona.
I ho reitero, és evident que hauríem preferit un acord amb vostès, però que al final dos no pacten si un no vol. Nosaltres hem arribat a un acord puntual amb el PSC per aprovar aquests pressupostos i vostès tenen un acord permanent amb el PSC a la Diputació de Barcelona, on porten quatre anys i quatre pressupostos pactats amb els socialistes.
I és que al matí la diputada de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha acusat el president i el govern de no haver cregut mai en el pacte amb Junts ni amb la majoria independentista.
La majoria de diputats que aprovaran aquests pressupostos estan contra la independència. Per tant, més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
Amb les esmenes rebutjades, els pressupostos continuen endavant i seran aprovats el 10 de març.
Coincidint amb el debat, una cinquantena de persones s'han manifestat a les portes del Parlament per reclamar als grups que destinin el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària. Agrupats dins el Fòrum Català d'Atenció Primària acusen el Departament de Salut d'intentar fer un joc a l'hora de dir quants diners es destinaran a aquest àmbit en els pressupostos. Maite Polo.
Els metges i metgesses estan decebuts amb el 18% previst als comptes del govern per al primer nivell assistencial. La presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, Meritxell Sánchez Amat, ha assegurat a la xarxa que la xifra del 24% que ha fet publicar Salut no es correspon amb la realitat.
S'han intentat fer un joc dient que era el 24% de traient una part del pressupost, però realment hi ha un augment respecte als pressupostos anteriors, però encara som lluny del 25% que l'OMS recomana que sigui per a l'atenció primària.
La metgessa de família avisa que estaran molt atents perquè els diners que finalment es destinin a la primària vagin a parar a la primària. Malgrat les vagues dels col·lectius de la sanitat fa unes setmanes, els facultatius no estan tranquils. Demanen concreció a Salut per començar a treballar ja en una solució a la taula de diàleg.
Nova sessió del judici a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental. El tribunal ha descartat la petició de la defensa de la presidenta de Junts de suspendre el judici, tot i que sí que accepta que Borràs declari l'última davant el probable pacte dels altres dos acusats amb la fiscalia. Ana Ruiz.
Hi ha hagut finalment canvi en el guió i Laura Borràs no serà la primera a declarar dilluns vinent. La dirigent de Junts podrà declarar al final del seu judici. El tribunal ha acceptat la petició de la seva defensa, que ho havia demanat, alegant que així podrà respondre a totes les acusacions i arran del possible pacte que les defenses dels altres dos acusats, l'examic de Borràs, Isaías Herrero, i l'empresari Andreu Pujol, haurien fet amb la fiscal. La d'avui ha estat la segona sessió del judici, que es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i s'han abordat les qüestions prèvies que havien quedat pendents després de la primera sessió del judici divendres passat. En aquella ocasió, la defensa de la presidenta suspesa del Parlament va fins i tot demanar la suspensió del procediment alegant indefensió de la seva clienta. El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, que continuarà dilluns 20 de febrer, quan hauran de declarar Isaías Herrero i Andreu Pujol.
Doncs encara en clau judicial, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat citada a declarar al març per la reobertura de la querella interposada pel fons Voltor Baures, propietari del bloc Llavors. Ho ha ordenat de l'Audiència de Barcelona després que la justícia en primera instància l'arxivés.
Els fets es remunten a l'any 2019, quan el fons Baures va comprar l'edifici. L'Ajuntament va requerir als propietaris que oferissin lloguer social a les famílies que hi vivien i que estaven en situació de vulnerabilitat. Posteriorment, els van sancionar per no haver-ho fet i el fons es va querellar. En primera instància, la jutgessa, d'acord amb la fiscalia, va arxivar la querella. A l'abril, l'Audiència en va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau, els regidors d'habitatge i del districte de Sants i una funcionària. Colau ha dit que estan tranquils i convençuts que novament s'arxivarà la causa.
estan acostumats a això fins ara, que ningú els hi posés cap límit, i després quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen, no, que hi hagi una reapertura i la imatge d'una alcaldessa declarant.
Colau declararà el dia 13 de març en plena cursa per a les eleccions municipals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Llum verda a l'augment del salari mínim fins als 1.080 euros. La mesura pactada amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però sense la patronal, tindrà caràcter retroactiu des del passat 1 de gener. Avui s'ha aprovat el Consell de Ministres. Jordi Casino.
L'executiu de coalició compleix així amb el seu compromís de situar l'SMI del 2023 en el 60% del salari mitjà espanyol al final de la legislatura. El text del Reial Decret aprovat aquest dimarts en reflecteix que el salari mínim serà aquest any de 15.120 euros anuals. Per als empleats de la llar que treballin per hora, aquest temps es pagarà a partir d'ara a 8,45 euros. Aquest increment del 8% és el més alt des del 2019, quan el govern espanyol va revaloritzar aquesta renda mínima en un 22,3%. Aleshores estava situada en els 760 euros. Per tant, en 4 anys, l'increment ha estat de 320 euros, o el que és el mateix, gairebé un 50% més que aleshores. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral, para combatir la desigualdad laboral y es la mejor herramienta de género para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
Increment del salari mínim que el Ministeri de Treball i Economia Social va pactar amb els sindicats, però amb la patronal, que no va acceptar-lo, proposava un creixement de només un 4%.
I l'Europarlament ha aprovat aquest dimarts prohibir la venda de cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035.
Amb 340 vots a favor, 279 en contra i 21 abstencions, el ple ha aprovat l'acord al qual s'havia arribat amb el Consell perquè a partir de 2035 només es puguin vendre vehicles de zero emissions. La mesura forma part del paquet de la Unió Europea per reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte hivernacle l'any 2030. Abans del 2035, la legislació, que encara de ser ratificada pel Consell, estableix dos objectius intermedis: reduir en un 55% en el cas de cotxes i en el 50% en el de furgonetes les emissions de diòxid de carboni el 2030.
La grip continua a l'alça a Catalunya, especialment entre els nens, mentre que la Covid va a la baixa.
La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos de grip, que són 1.000 més que la setmana anterior. Pel que fa a la Covid, hi ha 327 persones ingressades, de les quals 9 estan a les UCI. Són 29 ingressos menys que fa una setmana.
Aquest dimarts, 14 de febrer, es celebra el Dia de les Cardiopaties Congènites, una malaltia que afecta un de cada 100 naixements, dels quals més de la meitat no arriben a l'edat adulta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Encara que no hi ha una causa concreta del per què la gent ho pateix, és habitual que sigui per causes hereditàries o per una malformació durant la gestació. Molts dels afectats que arriben a l'edat adulta tenen una vida més limitada que repercuteix en no poder realitzar algunes professions o esports. Aquest any s'ha portat a terme una campanya anomenada Cor que Creix, en la que pretén sensibilitzar i fer visibles a les persones amb aquesta malaltia. Àngels Estevez, delegada de Cor Avant, explica la importància del seguiment dels controls mèdics.
El Cor que Creix ens hem adonat compte, doncs, això, no? Que aquests infants s'han fet grans i que hi ha una població adulta molt important, però que al fer-se adults de vegades desconnecten una mica del món mèdic. No? El que volem reivindicar és que totes aquelles persones que tenen cardiopatia congènita en la vida adulta han de seguir amb aquests controls mèdics.
Actualment, a Catalunya ho pateixen aproximadament 40.000 persones, tot i que la taxa de supervivència ha augmentat respecte a anys anteriors gràcies als avenços mèdics.
Gràcies, Laura Navarro. Aquestes malalties poden ser simples, moderades, complexes, amb una varietat de més de 300 diagnòstics diferents. Avui hem volgut recollir el testimoni de l'Elda, una nena de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que aviat farà 3 anys i té una estenosis aòrtica i dilatació de l'aorta ascendent. Han parlat amb els seus pares, els companys del 9FM.
Sempre li hem dit que té un cor especial, que funciona diferent, no funciona com els altres cors, i que l'hem d'anar mirant perquè no s'espatlli. Li vaig fer uns dibuixos d'uns cors, no? D'unes portes que entra la sang, la que surt, i que la seva, doncs, no obria bé.
D'aquesta manera li va explicar Eva Casanova a la seva filla Elda, que aviat farà 3 anys, que tenia una cardiopatia congènita, una estenosis aòrtica i dilatació de l'aorta ascendent. Li van detectar quan va néixer i això fa que estigui més cansada. Els van dir que a la nena li haurien de fer una operació cor obert i que quan creixés n'haurien de venir més, però per ara ho han pogut ajornar.
Aquest estiu sí que ella va perdre el coneixement. naixement i arrel d'aquí ens van dir que segurament s'hauria de fer aquesta intervenció. Però gràcies a que la investigació avança, li van poder fer una eco per la sofa i ens van dir que intentaríem fer un cateterisme, que vam poder-lo fer i va anar molt bé, i de moment han pogut obrir una miqueta aquesta vàlvula.
Després del cateterisme, ara fa una setmana que l'Elda i la seva família, que també a causa de la Covid va haver de fer un confinament més estricte, pot fer una vida més o menys normal.
Estem contents. La veus més bé, no havia tingut mai gana, té gana, la veus que té com més energia, fa més bona cara.
Un de cada 100 nadons que neixen a Catalunya té una cardiopatia congènita.
Gràcies, Guillem Rico, des del 9FM. Encara en salut, més de la meitat dels pacients estudiats per la consulta d'oncogenètica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron presenten predisposició al càncer hereditari. En els seus 5 anys d'existència, la unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies. David Navarro.
Un de cada 10 casos de càncer infantil que es diagnostiquen té un component hereditari. Identificar-lo permet no només optimitzar els tractaments oncològics, sinó també dur a terme programes de prevenció tant per als nens com per a les seves famílies. Amb aquest objectiu, l'any 2017, l'Hospital de la Vall d'Hebron va posar en marxa la consulta d'oncogenètica pediàtrica. Un equip format per metges, infermeres i genetistes atenen tant nens que ja pateixen el càncer com d'altres que no, però que se sospita que en poden tenir una predisposició hereditària i a les seves famílies. D'aquesta manera, com explica l'assessora genètica Estela Carrasco, és factible avançar-se la malaltia.
Llavors, el fet de desvelar que el nen té una alteració genètica que li ha provocat aquest tumor ens dona la pista de que, ojo, hem de fer un seguiment als pares perquè poden tenir pols.
En total s'han fet 90 estudis genètics, 46 dels quals han revelat predisposició hereditària al càncer. Un dels casos estudiats és el de la Mercè i la seva família. L'anàlisi va descartar el component hereditari del càncer que va patir de petita i va ajudar a la prevenció en la seva família.
I atenció a la iniciativa següent. La residència Sabadell Gent Gran, gestionada per l'Hospital Parc Taulí, ha incorporat mascotes robot a les teràpies per persones amb demència. I és que amb la pandèmia van quedar aturades les teràpies amb animals reals. Ara, amb l'alternativa, el centre assegura que els efectes en els pacients són ben visibles i suposen diverses avantatges. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
La demència no té cura, però des de Sabadell Gent Gran es compta amb un ampli ventall de teràpies no farmacològiques per millorar la qualitat de vida de les persones que en pateixen. El director de projectes i operacions de la residència, Pedro Cano, ha defensat els beneficis de les mascotes robot al programa Al Matí.
El que ens ofereix és la possibilitat de que no només amb la visita puntual una vegada a la setmana o cada 15 dies de l'animal i el terapeuta puguem oferir aquesta eina al cuidador de planta, als gerocultors o, per exemple, el terapeuta ocupacional Amanda o Ariadna, que és la nostra animadora sociocultural, doncs tenen altres eines per poder estimular a la gent gran al llarg del dia, 24 hores tots els dies.
Davant l'èxit d'aquestes mascotes, el Taulí incorporarà un gos més al repertori i les podran utilitzar també els pacients domiciliaris i del centre de dia.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició, que se celebrarà del 23 al 26 d'aquest mes i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La directora de l'Animac, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts, on ha fet un avenç de la programació més rellevant i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el premi honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula, que es titula The Island. Anca Damian també ha treballat el tema documental amb l'animació i aquesta pel·lícula The Island, però d'una manera molt imaginativa. I aquesta pel·lícula parla de migrants, però ho fa en un musical i amb molt de color. O sigui que realment és un apropament poc comú al tema, potser, que esperaries.
Així mateix, López ha destacat la rellevància de la creativitat de l'animació llatinoamericana, que és el fil conductor de l'edició d'enguany, sota el lema Latam Boom.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Joan Soteras era reelegit aquest dilluns president de la Federació Catalana de Futbol amb 503 vots pels 335 de la candidatura encapçalada per Juanjo Isern, que podria valorar tornar a portar els comicis als tribunals. Soteras espera que hi hagi ara estabilitat.
Amb aquestes votacions han dit i han demostrat que volen la pacificació de la federació i la pacificació total del futbol, del nostre futbol. espero i desitjo que ens deixin treballar, que ens deixin seguir, que havien començat aplicant tot el nostre programa electoral de l'anterior mes de maig, i espero i desitjo de veritat doncs, que ens deixin fer i que veurà tothom que estem per treballar pel futbol català.
En handbol, el Fracking i el Nollers visita a 8:45 l'Sporting de Portugal a la 8a jornada de la Lliga Europea. Els dos equips, ja classificats per als 8ens de final, opten encara a la primera plaça del grup C, que ocupa el Nexe situat 2 punts per sobre. En Ràdio Granollers, Arnau Molla.
El Fracking Granollers continua la lluita europea per apoderar-se de la zona alta de la classificació. Això passa avui per superar novament l'Sporting de Portugal. Si ho aconsegueixen, serà la tercera vegada aquesta temporada. L'extrem del Granollers, Sergi Franco, ha afirmat que els portuguesos tenen un equip molt potent i que han d'estar concentrats per fer un bon partit i superar-los.
Té un estil de joc bastant similar a la nostra, amb gent molt explosiva i molt fintadora, i no ho tindrem gens fàcil, però jo crec que si fem un bon partit i juguem com nosaltres sabem, podem plantar cara i treure's 2 punts i seguir sumant en aquesta fase de grup de la Kefa i poder optar al primer lloc o al segon.
A la mateixa línia, Antonio Rama ha valorat que l'equip rival és molt ràpid i que està fent una gran temporada.
Aquest partit de Lliga Europea és a 8:45. Demà serà el torn del Barça, en aquest cas, a la Champions. Els blaugranes visitaran el Celje Eslové. Amb la classificació ja per als quarts de final assolida, ara el Barça busca acabar primer de grup i, per tant, tenir millor creuament en aquests quarts de final.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les mandarines. Durant els mesos més freds de l'any, les fruites de temporada per excel·lència són les cítriques i, especialment, les taronges, les mandarines i les llimones. L'avantatge de les mandarines és que són més dolces i fàcils de transportar i de pelar. No es necessita ganivet i es pot fer amb les mans. Per això són idònies pels més menuts. La mandarina, Citrus reticulata, és originària d'Àsia i el seu nom prové del color taronjat dels vestits dels mandarins. Són similars a les taronges formades per grills, però més petites i ovalades. El seu color pot variar segons la classe, entre groc verdós i taronja fosc i de pell més llisa o rugosa. La varietat clementina és més tardana i és un híbrid entre mandarina i taronja amarga, de sabor més dolç i sense llavors. La temporada de mandarines va de setembre a febrer i, tot i que el principal productor és la Xina, les trobareu de més proximitat de les Terres de l'Ebre, del Montsià i del País Valencià. Aporten poques calories, perquè són molt riques en aigua. Són una bona font de vitamina C, tot i que menor que les taronges i les llimones, que ajudarà a la síntesi de col·làgen, a millorar l'absorció del ferro d'alguns aliments i el bon funcionament del sistema immunitari. Si les consumiu fresques i senceres, i no amb suc, podeu aprofitar millor la fibra. Cal destacar el seu contingut en potassi i magnesi, interessants pels hipertensos i per assegurar un correcte equilibri hídric de les cèl·lules de l'organisme, i d'àcid cítric i provitamina, que milloren l'estat de les mucoses, la vista, la pell i el cabell i tenen funció antioxidant. Són ideals per esmorzar, picar entre hores o per postres, però també les podeu trobar tant a plats dolços com salats. Combinen d'allò més bé amanides, macedònies, vinagretes, salses o per macerar olis, rebosteria, confitures i melmelades. De fet, la pell es pot usar per donar aroma a cremes o guisats o per infusionar. Quan aneu a comprar-les, escolliu les que facin olor, tinguin la pell dura i pesin més. Les podeu guardar fora si les consumiu durant la setmana i, si no, al frigorífic. Aprofiteu per augmentar el consum de fruita o saciar les ganes de picar amb les mandarines, ja que són ben fresques, dolces i sucoses. I recordeu, escollir aquelles que siguin a granel, evitant els plàstics i de proximitat.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Neix la nova plataforma de streaming d'aquesta casa, la xarxa Més, la primera de continguts de proximitat en català per donar resposta als nous hàbits de consum i posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital. Cristina Cantal.
Es tracta d'una plataforma gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb una àmplia oferta de continguts de proximitat. Aquesta tarda s'ha presentat amb tots els honors. Marc Melillas és el conseller delegat de la xarxa.
Que cada mitjà local s'hi senti totalment representat i no es perdi en el conjunt de continguts que compartim. Per tant, és la voluntat de sumar, la voluntat que, malgrat que fins i tot hi hagin televisions que competeixen en el territori, la suma és més interessant que la resta i que la suma, en aquest cas, en el món digital, multiplica.
Els pressupostos de la Generalitat superen el primer tràmit parlamentari. Esquerra, PSC i En Comú Podem rebutgen les esmenes a la totalitat.
Han presentat esmenes Junts, la CUP, Ciutadans, el PP i Vox. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha recordat a Junts els seus pactes fixes amb els socialistes a la Diputació, mentre des de Junts, Mònica Sales ha acusat el govern de no haver cregut mai amb la majoria del 52%.
És evident que hauríem preferit un acord amb vostès, però que al final dos no pacten si un no vol. Nosaltres hem arribat a un acord puntual amb el PSC per aprovar aquests pressupostos i vostès tenen un acord permanent amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
Més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
Laura Borràs declararà al final del seu judici tal com havia demanat. Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, però sí ha acceptat retirar una nova prova de la Fiscalia. L'advocat de Borràs, Gonzalo Boya, ha tornat a denunciar una situació d'indefensió.
Lo dije el otro día y lo repito hoy, señoría. Creo que no solo es grave, sino que nos sitúa en un escenario de mucho miedo. De mucho miedo como ciudadano y como partícipe de la administración de justicia.
Llum verda a la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros.
Avui ho ha aprovat el Consell de Ministres. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral, para combatir la desigualdad laboral y es la mejor herramienta de género para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules.
La 27a edició celebrarà del 23 al 26 de febrer i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom.
Uau, Llei de Ràdio, Jordi Claret.
La directora de l'Animac, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el premi honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula que es titula The Island.
I en esports, Joan Soteres, reelegit president de la Federació Catalana de Futbol, Roger Sánchez.
Amb 503 vots pels 335 de la candidatura capçalada per Juanjo Isern, Soteres, president des del 2018, anuncia que aquest serà el seu últim mandat i espera un temps d'estabilitat al futbol català.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimarts l'ambient és agradable en molts trams de Catalunya, preferentment cap a la costa i al prelitoral, on les temperatures màximes poden arribar localment encara a superar els 15 graus amb alguns indrets d'aquest sector de Catalunya. En canvi, cap a l'interior mantindrem ambient una mica més fresc el que resta de jornada i només poden aparèixer alguns núvols que han d'anar a més. Núvols baixos cap al sector de la costa, més aviat a partir del vespre, i també núvols alts i alguns de mitjans que afectaran encara al llarg de la tarda les comunitats comarques de la meitat oest de Catalunya, però en cap cas sense precipitació. I també destaquem que el vent de component sud-sud-oest pot arribar a bufar amb algun cop fort cap a la costa de l'Empordà, on tindrem una mica més d'onatge. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs en aquests moments s'ha comentat que s'ha produït una sortida d'àrea d'un camió a la P7 a Sant Julià de Ramis. Hi ha un carril tallat en sentit Figueres i una mica de lentitud perquè el vehicle està ocupant parcialment el carril dret i el voral. Com comentàvem, a la C14 a Basella ja ha volcat un camió carregat de ciment. S'està fent pas alternatiu per retirar el vehicle i també la càrrega. I ja a l'àrea metropolitana la situació viària va millorant. Amb tot la ronda de dalt, ja comentàvem abans que en sentit Trinitat segueix bastant carregada, com la B23 al Papiol cap a l'enllaç amb la P7, com també la B30 al lateral de la P7 a Barberà en sentit Girona, i a la C58 ja només queda 1,5 km cap al nus de la Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs precisament aquesta tarda s'ha presentat amb tots els honors la nova plataforma de streaming d'aquesta casa, la xarxa Més.
És la primera plataforma de continguts de proximitat en català que neix per donar resposta als nous hàbits de consum i posicionar l'audiovisual local en l'ecosistema digital. És un projecte reconegut amb un ajut del fons Next Generation de la Unió Europea. Es tracta d'una plataforma gratuïta que dona accés a prop de 30 televisions locals de Catalunya amb una àmplia oferta de continguts de proximitat, com ara castells o esports, a més de podcast de ràdios locals.
La plataforma és per totes les pantalles digitals, des de Smart TV fins a mòbils, tauletes i ordinadors. A la presentació de la xarxa Més hi ha estat el nostre company, David Amador. Bona tarda.
Bona tarda, apropa't. És el títol de la posada de llarg de la xarxa Més en l'acte al Centre Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, amb la presència de molts dels responsables dels mitjans audiovisuals de Catalunya. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha destacat la importància d'aquesta nova iniciativa de la xarxa Més.
El que volem és que tota la riquesa local que tenim al nostre país el puguem, no?, posar en valor i puguem treballar amb aquesta plataforma. No pretenem competir amb les grans plataformes. És evident que nosaltres tenim un altre objectiu, que és l'objectiu d'apropar la informació local a tota la ciutadania. I en aquest sentit, doncs, jo crec que el treball, no?, que s'ha impulsat, doncs, és un treball molt positiu.
Aquesta proposta, la xarxa Més, contempla en la seva aplicació esdeveniments en directe i una àmplia oferta de catàlegs de continguts en producció de proximitat. Ho explica Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
Ja sempre dic que al final els ciutadans hem de fer les coses molt fàcils. El que està és que és una aplicació que pots descarregar, igual que hem après tots a utilitzar altres plataformes d'àmbit global, com pot ser Netflix, HBO, Amazon. Per tant, una aplicació que te la descarregues al teu dispositiu, tant un terminal mòbil, una tauleta, un ordinador, un Smart TV, i per tant, a partir d'aquí tens tot un univers. En el nostre cas, el nostre univers és el nostre món local, d'explicar les històries que passen a casa nostra dia a dia.
També ha mostrat la seva satisfacció als nostres micròfons Miquel Arrada, cap d'operacions de la Xal.
Sí, la xarxa Més, que vol ser la plataforma dels mitjans de proximitat, i avui per fi la podem presentar en societat. Pensem que serà una plataforma que ajudarà que els continguts de proximitat, els que fan les teles locals, les ràdios locals, arribi a molt més públic, trenqui les barreres geogràfiques i s'adapti a la manera de consumir continguts audiovisuals que avui dia toca, no?
En l'acte de presentació de la plataforma OTT, la xarxa Més, que recordem rep el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea, hi ha participat una representació de la cultura local del país, per exemple, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca, la cantant l'Anaïs, el Club Patinatge Artístic Olot, els Manalles de Girona, el Ball de Diables de Vilanova, a més de presentadors i ballarins del programa Objectiu PAC, i tot plegat a l'espai del Centre Ideal amb la pantalla immersiva de 1.000 metres quadrats del Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els pressupostos de la Generalitat han superat ja el primer tràmit parlamentari. Esquerra, PSC i En Comú Podem han rebutjat les esmenes a la totalitat.
La votació s'ha produït fa uns minuts després d'una jornada de debat al Parlament on la consellera d'Economia ha fet una crida a Junts per Catalunya per sumar-se a l'acord. En total han presentat esmenes a la totalitat Junts, Vox, la CUP, Ciutadans i el PP. Unes esmenes que han estat rebutjades i aplanen el camí perquè els pressupostos s'aprovin el proper 10 de març.
Aquesta tarda, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha contestat les intervencions dels cinc grups que al matí han presentat esmenes a la totalitat. Mont Carvajal.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha reiterat la mà estesa als socis de la investidura independentista, però alhora els ha llançat un reguitzell de retrets a les seves crítiques de pacte amb el PSC i Comuns. Mas ha insistit que és un pacte només per als pressupostos, mentre ha recordat a Junts els seus pactes fixes amb els socialistes a la Diputació de Barcelona.
I ho reitero, és evident que hauríem preferit un acord amb vostès, però que al final dos no pacten si un no vol. Nosaltres hem arribat a un acord puntual amb el PSC per aprovar aquests pressupostos i vostès tenen un acord permanent amb el PSC a la Diputació de Barcelona, on porten quatre anys i quatre pressupostos pactats amb els socialistes.
I és que al matí la diputada de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha acusat el president i el govern de no haver cregut mai en el pacte amb Junts ni amb la majoria independentista.
La majoria de diputats que aprovaran aquests pressupostos estan contra la independència. Per tant, més enllà de no haver acceptat cap partida pressupostària per a les propostes del Preparem-nos de Junts, és una evidència que aquests pressupostos són un fre per avançar cap a la independència.
Amb les esmenes rebutjades, els pressupostos continuen endavant i seran aprovats el 10 de març.
Doncs, coincidint amb el debat, una cinquantena de persones s'han manifestat a les portes del Parlament per reclamar als grups que destinin el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària. Agrupats dins el Fòrum Català d'Atenció Primària acusen el Departament de Salut d'intentar fer un joc a l'hora de dir quants diners es destinaran a aquest àmbit en els pressupostos. Maite Polo.
Els metges i metgesses estan decebuts amb el 18% previst als comptes del govern per al primer nivell assistencial. La presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, Meritxell Sánchez Amat, ha assegurat a la xarxa que la xifra del 24% que ha fet pública Salut no es correspon amb la realitat.
S'han intentat fer un joc dient que era el 24% de traient una part del pressupost, però realment hi ha un augment respecte als pressupostos anteriors, però encara som lluny del 25% que l'OMS recomana que sigui per a l'atenció primària.
La metgessa de família avisa que estaran molt atents perquè els diners que finalment es destinin a la primària vagin a parar a la primària. Malgrat les vagues dels col·lectius de la sanitat fa unes setmanes, els facultatius no estan tranquils. Demanen concreció a Salut per començar a treballar ja en una solució a la taula de diàleg.
Nova sessió del judici a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental. El tribunal ha descartat la petició de la defensa de la presidenta de Junts de suspendre el judici, tot i que sí que accepta que Borràs declari l'última davant el probable pacte dels altres dos acusats amb la fiscalia. Anna Ruiz.
Hi ha hagut finalment canvi en el guió i Laura Borràs no serà la primera a declarar dilluns vinent. La dirigent de Junts podrà declarar al final del seu judici. El tribunal ha acceptat la petició de la seva defensa, que ho havia demanat, alegant que així podrà respondre a totes les acusacions i arran del possible pacte que les defenses dels altres dos acusats, l'examic de Borràs, Isaías Herrero, i l'empresari Andreu Pujol, haurien fet amb la fiscal. La d'avui ha estat la segona sessió del judici, que es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i s'han abordat les qüestions prèvies que havien quedat pendents després de la primera sessió del judici divendres passat. En aquella ocasió, la defensa de la presidenta suspesa del Parlament va fins i tot demanar la suspensió del procediment alegant indefensió de la seva clienta. El tribunal ha rebutjat suspendre el judici, que continuarà dilluns 20 de febrer, quan hauran de declarar Isaías Herrero i Andreu Pujol.
I encara en clau judicial, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat citada a declarar al març per la reobertura de la querella interposada pel fons voltor Baures, propietari del bloc Llavors. Ho ha ordenat l'Audiència de Barcelona després que la justícia, en primera instància, l'arxivés.
Els fets es remunten a l'any 2019, quan el fons Baures va comprar l'edifici. L'Ajuntament va requerir als propietaris que oferissin lloguer social a les famílies que hi vivien i que estaven en situació de vulnerabilitat. Posteriorment, els va sancionar per no haver-ho fet i el fons es va querellar. En primera instància, la jutgessa, d'acord amb la fiscalia, va arxivar la querella. A l'abril, l'Audiència en va ordenar la reobertura i ara el jutjat ha cridat a declarar Colau, els regidors d'habitatge i del districte de Sants i una funcionària. Colau ha dit que estan tranquils i convençuts que novament s'arxivarà la causa.
estan acostumats a això fins ara, que ningú els hi posés cap límit, i després quan troben algun obstacle, com és aquest Ajuntament de Barcelona, en les seves pràctiques especulatives, llavors comença tot un mal ús del sistema judicial a base de recursos i recursos fins que aconsegueixen, no, que hi hagi una reapertura i la imatge d'una alcaldessa declarant.
Colau declararà el dia 13 de març en plena cursa per a les eleccions municipals.
Llum verda a l'augment del salari mínim fins als 1.080 euros. La mesura pactada amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però sense la patronal, tindrà caràcter retroactiu des del passat 1 de gener. Avui s'ha aprovat el Consell de Ministres, Jordi Casino.
L'executiu de coalició compleix així amb el seu compromís de situar l'SMI del 2023 en el 60% del salari mitjà espanyol al final de la legislatura. El text del Reial Decret aprovat aquest dimarts en reflecteix que el salari mínim serà aquest any de 15.120 euros anuals. Per als empleats de la llar que treballin per hora, aquest temps es pagarà a partir d'ara a 8,45 euros. Aquest increment del 8% és el més alt des del 2019, quan el govern espanyol va revaloritzar aquesta renda mínima en un 22,3%. Aleshores estava situada en els 760 euros. Per tant, en 4 anys, l'increment ha estat de 320 euros, o el que és el mateix, gairebé un 50% més que aleshores. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
Las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral, para combatir la desigualdad laboral y es la mejor herramienta de género para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
Increment del salari mínim que el Ministeri de Treball i Economia Social va pactar amb els sindicats, però no amb la patronal, que no va acceptar-lo. Proposava un creixement de només un 4%.
Notícies en xarxa.
La grip continua a l'alça a Catalunya, especialment entre els nens, mentre que la Covid va a la baixa.
La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos de grip, que són 1.000 més que la setmana anterior. Pel que fa a la Covid, hi ha 327 persones ingressades, de les quals 9 a les UCI. Són 29 ingressos menys que fa una setmana.
I aquest dimarts, 14 de febrer, es celebra el Dia de les Cardiopaties Congènites, una malaltia que afecta un de cada 100 naixements, dels quals més de la meitat no arriben a l'edat adulta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Navarro.
Encara que no hi ha una causa concreta del per què la gent ho pateix, és habitual que sigui per causes hereditàries o per una malformació durant la gestació. Molts dels afectats que arriben a l'edat adulta tenen una vida més limitada que repercuteix en no poder realitzar algunes professions o esports. Aquest any s'ha portat a terme una campanya anomenada Cor que Creix, en la que pretén sensibilitzar i fer visibles a les persones amb aquesta malaltia. Àngels Estevez, delegada de Cor Avant, explica la importància del seguiment dels controls mèdics.
El Cor que Creix ens hem adonat compte, doncs això, no? Que aquests infants s'han fet grans i que hi ha una població adulta molt important, però que al fer-se adults de vegades desconnecten una mica del món mèdic. No? El que volem reivindicar és que totes aquelles persones que tenen cardiopatia congènita en la vida adulta han de seguir amb aquests controls mèdics.
Actualment, a Catalunya ho pateixen aproximadament 40.000 persones, tot i que la taxa de supervivència ha augmentat respecte a anys anteriors gràcies als avenços mèdics.
Aquestes malalties poden ser simples, moderades, complexes, amb una varietat de més de 300 diagnòstics diferents. Avui hem volgut recollir el testimoni de l'Elda, una nena de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que aviat farà 3 anys i té una estenosis aòrtica i dilatació de l'aorta ascendent. Han parlat amb els seus pares, els companys del 9FM.
Sempre li hem dit que té un cor especial, que funciona diferent, no funciona com els altres cors, i que l'hem d'anar mirant perquè no s'espatlli. Li vaig fer uns dibuixos d'uns cors, no? D'unes portes que entra la sang, la que surt, i que la seva, doncs, no obria bé.
D'aquesta manera li va explicar Eva Casanova a la seva filla Elda, que aviat farà 3 anys, que tenia una cardiopatia congènita, una estenosis aòrtica i dilatació de l'aorta ascendent. Li van detectar quan va néixer i això fa que estigui més cansada. Els van dir que a la nena li haurien de fer una operació cor obert i que quan creixés n'haurien de venir més, però per ara ho han pogut ajornar.
Aquest estiu sí que ella va perdre el coneixement, i arrel d'aquí ens han dit que segurament s'hauria de fer aquesta intervenció. Però gràcies a que la investigació avança, li van poder fer una eco per la sofa i ens van dir que intentaríem fer un cateterisme, que vam poder-lo fer i va anar molt bé, i de moment han pogut obrir una miqueta aquesta vàlvula.
Després del cateterisme, ara fa una setmana que l'Elda i la seva família, que també a causa de la Covid va haver de fer un confinament més estricte, pot fer una vida més o menys normal.
Estem contents. La veus més bé, no havia tingut mai gana, té gana, la veus que té com més energia, fa més bona cara.
Un de cada 100 nadons que neixen a Catalunya té una cardiopatia congènita.
Gràcies, Guillem Rico, des del 9FM. Encara en salut, més de la meitat dels pacients estudiats per la consulta d'oncogenètica pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron presenten predisposició al càncer hereditari. En els seus 5 anys d'existència, la unitat ha atès més de 150 usuaris i les seves famílies. David Navarro.
Un de cada 10 casos de càncer infantil que es diagnostiquen té un component hereditari. Identificar-lo permet no només optimitzar els tractaments oncològics, sinó també dur a terme programes de prevenció tant per als nens com per a les seves famílies. Amb aquest objectiu, l'any 2017, l'Hospital de la Vall d'Hebron va posar en marxa la consulta d'oncogenètica pediàtrica. Un equip format per metges, infermeres i genetistes atenen tant nens que ja pateixen el càncer com d'altres que no, però que se sospita que en poden tenir una predisposició hereditària i a les seves famílies. D'aquesta manera, com explica l'assessora genètica Estela Carrasco, és factible avançar-se la malaltia.
Llavors, el fet de desvelar que el nen té una alteració genètica que li ha provocat aquest tumor ens dona la pista de que, ojo, hem de fer un seguiment als pares perquè poden tenir pols.
En total s'han fet 90 estudis genètics, 46 dels quals han revelat predisposició hereditària al càncer. Un dels casos estudiats és el de la Mercè i la seva família. L'anàlisi va descartar el component hereditari del càncer que va patir de petita i va ajudar a la prevenció en la seva família.
En cultura, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, projectarà gairebé 300 pel·lícules en la 27a edició, que es celebrarà del 23 al 26 d'aquest mes i es dedicarà a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema Latam Boom. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
La directora de l'Animac, Carolina López, ha presentat l'edició d'enguany aquest dimarts, on ha fet un avenç de la programació més rellevant i ha destacat la pel·lícula que encetarà l'edició, obra d'Anca Damian, que enguany rebrà el Premi Honorífic.
El nostre més alt guardó aquest any és per la romanesa Anca Damian i presentem en la inauguració la seva última pel·lícula, que es titula The Island. Anca Damian també ha treballat el tema documental amb l'animació i aquesta pel·lícula The Island, però d'una manera molt imaginativa. I aquesta pel·lícula parla de migrants, però ho fa en un musical i amb molt de color. O sigui que realment és un apropament poc comú al tema, a lo millor, que esperaries.
Així mateix, López ha destacat la rellevància de la creativitat de l'animació llatinoamericana, que és el fil conductor de l'edició d'enguany, sota el lema LATAM Boom.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Joan Soteras era reelegit aquest dilluns president de la Federació Catalana de Futbol amb 503 vots pels 335 de la candidatura encapçalada per Juanjo Isern, que podria valorar tornar a portar els comicis als tribunals. Soteras espera que hi hagi ara estabilitat.
Amb aquestes votacions han dit i han demostrat que volen la pacificació de la federació i la pacificació total del futbol, del nostre futbol. Espero i desitjo que ens deixin treballar, que ens deixin seguir, que havien començat aplicant tot el nostre programa electoral de l'anterior mes de maig, i espero i desitjo de veritat doncs, que ens deixin fer i que veurà tothom que estem per treballar pel futbol català.
Aquest dimarts s'ha presentat a Sant Cugat del Vallès la 48a edició de la Copa de la Reina de Voleibol, que acollirà la localitat vallesana. El Volei Sant Cugat serà l'anfitrió d'una cita que es disputarà al Pub 3 de la Rambla del Celler de divendres a diumenge. Camila Maldonado és la capitana del DCB Club Volei Sant Cugat.
La presión en una copa siempre está. No creo que jugar en casa sea una presión añadida, todo lo contrario, creo que es un plus, nos puede sumar muchísimo. Nos puede dar esa energía que necesitamos en momentos claves del partido. Yo no creo que tenga más presión que lo que tiene una copa normal para todos los equipos que tenemos suerte de jugarlo.
I més cites del cap de setmana que s'han presentat avui. Palamós acollirà en aquest cas de dijous a diumenge la 33a edició de la Regata Internacional de Vela Infantil Palamós Optimist Trophy. Hi participaran 550 regatistes arribats de 23 països d'arreu del món. De fet, és la segona regata amb més participants de tot el món. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
La Palamós Optimist Trophy és la segona competició amb major nombre de vaixells del món, només superada per la del Lago di Garda a Itàlia. La competició italiana compta amb un miler de participants, però amb un concepte diferent. No competeixen tots els vaixells alhora. A Palamós sí que ho fan, amb 5 sortides per cada prova de manera consecutiva. Miquel Avinyó, vicepresident del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós.
Consistirà en 2 dies de regata classificatòries,
on la flota es dividirà en 5 grups. I a partir d'aquí, durant els dos dies últims dies, es celebren les finals. Com a novetats, aquest any hi haurà una cerimònia d'obertura en què més de mig miler de participants faran el dimecres, dia 15 de febrer, a les 18 hores, una desfilada pel Passeig del Mar, acció col·laboradora amb l'Hospital Pallapupes.
Les primeres proves de la regata, que comptarà amb 550 regatistes de 23 països d'arreu del món, començaran aquest dijous i s'allargaran fins al diumenge vinent.
En Embola, aquest vespre, a 9:15, el Freiking Granollers visita l'Sporting de Portugal a la 8a jornada de la Lliga Europea. Els dos equips ja estan classificats per als 8ens de final, però encara opten a la primera plaça del grup C, que ara mateix ocupa el Nexe, situat 2 punts per sobre. Això és avui, i demà serà el torn del Barça. A la Lliga de Campions, en aquest cas, els blaugranes visiten el Celje Eslové, amb la classificació per als quarts de final ja assolida, i ara amb la voluntat d'acabar primers de grup. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
Van patir molt aquí el partit a casa. Recordem que van anar perdut d'un gol els darrers 15 minuts. I és un equip jove que corre molt, té un sistema, una filosofia parecida a la nostra, i hem de jugar un molt bon partit per guanyar, sense dubte, no?
El Barça actualment és primer de grup, 3 punts més que el Kielce, quan queden 3 jornades. Per tant, una victòria aproparia molt aquesta primera plaça matemàtica. Acabem amb un apunt de waterpolo, perquè avui al vespre, un 8:15, d'aquí 20 minuts, hi ha partit pendent de la 15a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. S'enfronten al Mediterrani contra el Sant Feliu. El Medi és quart, amb 11 victòries en 14 jornades, i en cas de victòria empataria punts amb el Sabadell i el Mataró, que tenen un partit pendent. El Sant Feliu, en canvi, el Sant Feliu, volem dir, és en tapa en últim, amb només 3 victòries en 14 jornades.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Take my voice and make it louder, make it wilder, set it free and take my words and make them wiser. Give me something to believe. If all I can do is sing, I'm gonna sing louder. Well, I'm gonna sing louder. Let it out. Take my
oh, please.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Aquesta tarda s'ha presentat la xarxa Més, a l'IDEA, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Hi tenim en David Amador. Bona tarda, David.
Bona tarda, la xarxa Més ja és realitat, s'ha vestit de llarg en aquest acte al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, amb la presència de molts responsables dels mitjans audiovisuals de Catalunya. La xarxa Més comptem una oferta de catàlegs de cultura en producció de proximitat. Ho ha explicat Marc Mercès, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
És la voluntat de sumar, la voluntat que, malgrat que fins i tot hi hagi televisions que competeixen en el territori, la suma és més interessant que la resta i que la suma, en aquest cas, en el món digital, multiplica.
En l'acte de presentació de la plataforma OCE, la xarxa Més, que rep el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea i ha participat una representació de la cultura local del país, entre d'altres la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Cantada Anaïs, el Club Patinatge Artístic Olosma.